Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge. Estem a punt de començar amb David Morral, el nostre estimat tècnic de so, i Jordi Blajosan, el que us parla. Amb ganes, il·lusió i, com sempre, un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Avui parlarem amb Leonor Prieto, directora creativa de L'Oréal Espanya. I després tindrem una xerrada amb Glòria Soler, terapeuta gestal. Som-hi!
Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem, és gran ser gran. Bon dia, Anna.
Bon dia, Jordi.
Anna Cebrián, directora de màrqueting d'Inforesidències. I abans de tot, ara que estem en ple estiu, un petit consell de salut.
Vivim en una societat tan connectada que sembla que a internet o parlant amb familiars i coneguts podem trobar la solució a tots els problemes. Quan es tracta de la salut, però, hem de ser curosos. Per molt que ho llegim a internet o que ens ho expliquin o diguin, mai hem de prendre antibiòtics si no ens l'ha receptat un metge.
I el tema del dia d'avui, senyora Anna, quin és? Que més em fa por aquest tema del dia d'avui.
No, mira, resulta que estem al juliol. Ja fa 6 mesos que va començar aquest any.
Per això em fas por. Per revisar els objectius de l'any.
Correcte. Llavors he trobat que seria un bon moment per fer una reflexió de quins propòsits ens havíem posat i quins realment hem fet. I anem a recordar el que vam dir. Recordar que vaig parlar de les dues As, no?, per tenir un any fantàstic. I llavors em pregunto a mi mateixa, que al començament d'any, és que tinc ganes d'aprendre aquest any i què faré de diferent i m'atreviré a fer alguna cosa nou. I llavors, doncs, ara que som al juliol i han passat 6 mesos, he fet alguna cosa o només ha quedat allà en... m'agradaria fer-ho, però no hi ha manera. Doncs pues, sí, he fet les coses. I per què jo crec que és important aprendre coses noves? Recordes que vam parlar de que aprendre crea una mica d'aquesta de confusió, d'una mica de por, i que això s'ha d'anar, s'ha d'intentar saber que això és el que et fa és animar-te a fer les coses, perquè aprendre sempre després et trobes molt a gust amb tu mateix. Llavors, aquest any parlaré de lo que he après nou. M'he apuntat a un curs de ceràmica, però de ceràmica amb torn, que no us sembla, i el fang és molt difícil de, diguéssim, de treballar. I ho faig a l'Escola Municipal d'Esplugues, que és, la veritat és que és un lloc meravellós, tenen unes instal·lacions municipals fantàstiques i tenen un professorat que es desviu per tu. És la veritat és que és fantàstic. I crec que m'ha ajudat molt a treballar i aprendre diverses coses. Un, la paciència, perquè no pots anar ràpid aquí. El fang se't desfà, tu has d'anar amb molta tranquil·litat. L'observació, perquè has de treballar amb les mans i notar les diferències amb el fang. Saber com pujar-lo, com baixar-lo, com fer cilindres, és tot... francament, no sembla fàcil i no ho és gens. I sobretot el que m'ha ajudat és saber de disfrutar d'aquell moment i no posar-te nerviós perquè estàs al final del fang i sembla que se te'n vagi i tu has d'allà aguantar i notar com se't va bellugant i lliscant per les mans. És a dir, molt, molt agradable poder treballar així i estic molt contenta perquè he après que puc aprendre coses fins i tot del fang, imagina't.
Pues gràcies, Anna.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I a l'entrevista del dia, què ens tens preparat?
Doncs tinc preparada una entrevista una mica especial. Tindrem a la Leonor Prieto, que és farmacèutica i és la directora científica de L'Oréal Cosmètica Activa a Espanya. I voldria parlar amb ella perquè ens expliqui una mica què hem de fer, perquè a una certa edat, a partir dels 50, la pell ja no és la mateixa que quan érem joves. I voldria parlar amb ella perquè ens donés consells per saber com tractar-la, com hidratar-la. I em fa molta il·lusió parlar amb ella. Leonor, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Me encanta el catalán y lo entiendo, pero bueno, algún día podré hablar una miqueta más.
Cap problema. Ya sabes que aquí el idioma está para comunicarse, por tanto, si tú te expresas mejor en castellano, lo hacemos en castellano, pues, que es mucho más práctico para todos.
Muy bien, gracias.
Pues Leonor, primero, ¿qué significa ser directora científica en L'Oréal, además?
Yo trabajo en la División de Cosmética Activa, que es nuestra parte de farmacia y dermatológica, que tiene pues Vichy, CeraVe, La Roche-Posay y SkinCeuticals, y trabajo en toda la parte de comunicación científica. Bueno, pues digamos, conociendo toda esa parte que tienen los productos y la eficacia, comunicándolo pues tanto a médicos, dermatólogos, farmacéuticos, enfermeras, es decir, profesionales de salud, como periodistas y también pues a consumidores y a pacientes, porque creo que es muy importante conocer, y también pues trabajar en esa parte de ciencia haciendo pues estudios clínicos con la investigación española, pues para demostrar que realmente los productos, como solemos decir, hacen lo que dicen y dicen lo que hacen.
Además, tú no paras, porque me ha costado, os diré un secreto, me ha costado muchísimo hablar con Leonor, porque siempre está en simposios, siempre está en congresos, es una mujer que no para, da gusto.
Sí, sí, es importante. Yo creo que es muy importante comunicar y sobre todo comunicar de forma eficaz y también de forma, bueno, pues verídica, ¿no? Porque hoy en día hay mucha desinformación.
Sí.
Tenemos mucha información, pero es mucha desinformación.
Sí, sí, estamos en la era de tanta información que no sabemos cuál es verídica y cuál no, ¿no?
Entonces,
y por eso me hacía mucha ilusión hablar contigo hoy, para que nos hablaras, para que un poco los consejos, ¿no? Sobre todo para mujeres de más de 50 años, bueno, tanto mujeres como hombres. Yo creo que los hombres vienen de la mentalidad de que no se utilizaban, ¿sabes? Esto, sí. Cremas hidratantes y tal, y la piel es la piel. Entonces,
sí, la piel necesita hidratación. Yo diría que hay cosas que son muy sencillas y muy básicas y luego podemos añadir. Pero lo básico, una buena higiene, a veces se nos olvida. Uh-huh. Yo siempre digo que no limpiaríamos una puerta lacada con cualquier cosa y sin embargo la piel nos parece que todo sirve y hay que utilizar buenos productos de higiene, una hidratación adecuada, tanto rostro como cuerpo, porque nuestra piel se va, pues con los años se va secando, va perdiendo esas grasas que decimos naturales, que son muy importantes para mantener pues toda nuestra estructura, y pues diría fotoprotección. Para mí son los tres puntos clave que no nos deberían faltar nunca.
Vale, es decir, vamos a repasarlo. Uno, una buena higiene, es decir, jabones adecuados, entiendo, cuando dices una
sí,
buena higiene.
Jabones que sean, bueno, lo que llamamos a veces ese pH fisiológico, que la piel es ácida, precisamente para protegernos del medio externo, y muchas veces pues podemos buscarlos que ya tengan elementos hidratantes, es decir, pues que tengan glicerina, que tengan pues manteca de karité, que tengan ceramidas, es decir, ya elementos que no solamente limpian, sino que dejan una piel adecuada.
Esto dentro del mismo jabón que utilizas, tanto para cuerpo como para cara, entiendo, ¿no?
Sí, a ver, hay muchos tipos. Podemos elegir productos de rostro que son específicos, como puede ser una leche y un tónico, y productos de cuerpo. Pero a veces, cuando decimos, oye, mira, quiero algo sencillo, pues tienes marcas que el mismo producto te puede servir para rostro o para cuerpo.
Vale.
También. Entonces, pues hay que buscar siempre, yo digo, lo que más se adapte a que lo hagamos bien todos los días.
Claro, porque es la rutina también de hacerlo, de hacer una buena higiene diaria. Muy bien.
Entonces, exacto.
Uno, una buena higiene y una disciplina de hacerlo. Y después, dos, hidratación, me comentas. Sí. ¿Qué significa cuando hablas de hidratación?
Cuando hablo de hidratación, pues la piel tiene agua, pero la piel la pierde muy fácilmente, sobre todo a nivel de lo que es nuestra piel superficial. La piel es una frontera. Entonces tenemos que utilizar productos pues que nos sirvan para retener ese agua. Generalmente, ¿qué usamos? Pues usamos, por ejemplo, pues el glicerol, que es un activo natural y que lo tenemos en nuestra propia piel, es decir, que va a ser pues muy, vamos a decir, muy bien tolerado. Las ceramidas, por ejemplo, que hablábamos, pues las ceramidas son muy importantes porque van a permitir que la piel no pierda ese agua. Aceites vegetales como la manteca de karité, que además pues es antiinflamatoria. A veces, no sé si os ha pasado, que de pronto la piel pica y tú dices, uy, me sale una rojez, me sale una roncha, que habré comido, me ha picado algo, y simplemente la piel pica porque cuando se seca se inflama. ¿Vale? Y nuestra piel es un poco el grito de auxilio de decir, me está picando, la estoy viendo que se descama. Entonces serían los productos que son más adecuados. Y también hay otro producto, otro ingrediente pues estrella hoy en día, que es la niacinamida, porque bueno, pues es un activo muy global que lo podemos encontrar y puede servir para muchas cosas, pero sobre todo para restaurar esa piel. Entonces pueden ser activos que nos sirvan para hidratar la piel. Y también pues el ácido hialurónico que conocemos también sí. nos puede servir pues para hacer esa hidratación, porque también son un poco moléculas que son muy naturales y muy afines con nuestra piel. Entonces van a trabajar como nuestra piel cuando era joven.
Y yo tengo una pregunta aquí, porque mucha gente dice, es que claro, con el calor que hace en verano, ¿cómo me voy a poner después de ducharme una crema hidratante? Porque, ¿sabes? Es que cuesta ponérsela. Sobre todo en Madrid, ¿no? Que tenéis un clima más seco, pero aquí en Barcelona, en ciertos sitios, la verdad es que, ¿sabes? La humedad esta cuesta ponérselo. ¿Qué recomendarías?
Sí. A ver, hoy en día hay texturas, bueno, que son muy ligeras, pero que son muy hidratantes. Entonces, dale. Ya no es como antes, que teníamos como una crema muy ligera que no hacía mucho y una crema que era muy grasa que no servía para todo el mundo. Entonces, hoy en día podríamos decir que con los mismos activos podemos tener texturas que sean muy ligeras y que no nos van a costar ponernos en la piel, ¿vale? Muchas veces va a ser importante, también es verdad que a veces utilizamos el agua muy caliente y tenemos una diferencia de temperatura, entonces cuando nos vamos a poner la crema es como que la crema no se absorbe.
De acuerdo.
Entonces, yo diría, limpiar la piel a pequeños toquecitos, nunca frotando, porque si frotamos vamos a hacer que la piel esté peor, y bueno, pues intentar bajar esa temperatura y luego aplicarnos la crema hidratante.
Ah, importante.
Para
a toquecitos.
Mí sería lo ideal, porque muchas veces justo cuando salimos no nos secamos bien y a veces pues tenemos esos problemas.
Sí, claramente. Y hemos hablado de una buena higiene, hemos hablado de hidratación y nos falta la fotoprotección, que es un tema que dicen que en España nos faltan a todos la vitamina D, que es precisamente la del sol. Entonces sí, quería realmente hablar contigo y qué nos pasa.
Sí. A ver, yo creo que nos falta prácticamente a toda Europa. Curiosamente, los que menos falta tienen pues son los suecos y los nórdicos, porque suplementan toda la comida. Y aunque es una vitamina D diferente, la suplementan. Y sí que la vitamina D la absorbemos por el sol. Pero hay que tener en cuenta varias cosas. Digamos que la radiación ultravioleta B, ¿vale?, dentro de lo que es el sol, es la encargada de sintetizar esa vitamina D, pero justo en la misma franja es la franja que nos quema, y que, bueno, pues digamos que puede llegar a dar lugar problemas. Entonces, ¿cómo hacerlo para no quemarnos? Si nos hemos quemado, ya nos hemos pasado. Pues hay personas que calculan esto. Yo tengo un muy buen amigo fotobiólogo, el doctor Aguilera, que lo ha calculado, y al final es ahora en verano tomar 7 minutos el sol en la hora central del día. Serían los brazos y las piernas. Con ese cuarto, podríamos decir, de cuerpo expuesto al sol, 7 minutos, tenemos la cantidad de vitamina D suficiente diaria. ¿Qué diría también? Pues que como la piel del rostro la exponemos al sol todo el día y, bueno, pues tiene tendencia a las manchas, a las arrugas,
sí,
siempre la piel del rostro la protegería. Es decir, salimos con la piel del rostro cubierta por un fotoprotector y nos exponemos 7 minutos, no necesitamos más. A medida que vamos a la primavera o al otoño, necesitaremos un poco más de tiempo.
Claro.
Y también decir que en otoño y en invierno, sobre todo los que están de Madrid hacia arriba, aunque se expongan al sol, no tienen dosis suficiente, hay que suplementar.
Ah.
¿Vale? Entonces, es mucho... Sí, hay un hay un, unos estudios en los cuales pues se ve que en el meridiano que estamos, pues en otoño y en invierno, de Madrid hacia arriba, estamos en una latitud que va a dar muy poquito el sol y que no va a ser eficaz para la vitamina D. Entonces yo diría, si tenemos deficiencia o insuficiencia, pues tenemos hoy en día medicamentos o suplementos y,
claro,
y es mejor suplementar que tener efectos a largo plazo sobre la piel, pues que pueden dar lugar a problemas muy importantes.
Sí,
no
sí,
olvidemos que el cáncer de piel pues sigue subiendo. Y sobre todo, diría, sobre todo un consejo para los señores, porque tienen más, a lo mejor nosotros tenemos más costumbre de protegernos,
sí,
pues las queratosis actínicas, sobre todo pues cuando empezamos a perder pelo, esas escamitas, que bueno, pues es una lesión precancerosa y eso es un efecto de todo el sol que hemos recibido. Entonces, muy importante fotoprotegerse. Es lo capital para mantener la salud de nuestra piel y de nuestro organismo.
Muy interesante. Es decir, ahora que estamos ya en verano, 7 minutos, piernas y
siete
brazos.
7 minutos a las, a las 2 de la tarde, que es la hora, son las 12 solares. Siempre
claro,
hay que pensar en el sol, en la hora solar.
Uh-huh.
7 minutos en la terraza, en el jardín, en la calle, pero 7 minutos, no más. El resto hay que protegerse, porque si no los efectos van a ser efectos acumulativos. La piel tiene memoria.
Uh-huh.
Recuerda cada una de las quemaduras y cada una de los excesos que hemos hecho. Nosotros no, pero nuestra piel sí.
Es curioso eso, sí. Pues nada, muchísimas gracias, Leonor. Yo creo que los consejos básicos serían una buena higiene, una buena hidratación y cuidado con el sol, utilizarlo, pero con fotoprotección, sobre todo cara y entradas de pelo, sí, por si acaso para los hombres, que lo tengan presente. Y yo creo que con esto nos has ayudado un montón para saber cómo podemos cuidarnos.
Todos los días. Es decir, lo importante es que lo incluyamos en nuestra rutina de vida. Es mejor hacer poquitas cosas, pero hacerlo todos los días. Y a partir de ahí, quien quiera ponerse más cosas, serum, cremas, antiarrugas, antimanchas, pues genial. Pero estas tres cosas podríamos decir que son básicas. Es pues un poco como comemos, nos lavamos los dientes, hacemos ejercicio, es nuestra rutina de vida, porque la piel nos protege por dentro y por fuera. Es un órgano importante, aunque a veces pensemos o no le demos tanta importancia, es muy importante.
Pues muchísimas gracias, Leonor Prieto, directora científica de L'Oréal Cosmética Activa. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias.
Gracias, Ana. Que tengáis buena tarde.
Igualmente.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Pues avui volia parlar dels 5 consells per trobar feina. Per què? Perquè ja sé que buscar feina en si és una feina. Costa molt i llavors doncs, un s'ho ha de prendre amb disciplina i amb paciència, sobretot. I ser molt, molt constant. Llavors volia començar per donar uns consells. Un, belluga el teu currículum. Fes el teu currículum, treballa tal, que sigui d'una pàgina seria lo ideal. No cal fer-ne més. Per què? Perquè així sintetitzes i poses la informació més important. I després mou-lo en les diferents plataformes que existeixen a internet. Jo us animo, sobretot si sou del sector geroassistencial, us agrada cuidar de la gent gran, que entreu a la borsa de treball d'inforesidències.com per ficar la vostra candidatura. Allà el que fem, el que, a part de que poseu la candidatura i veieu les ofertes que hi ha, si poseu sobretot la categoria professional i la zona, us enviem directament les ofertes que estan relacionades amb la vostra categoria professional i la vostra zona, perquè vosaltres podeu després triar si voleu o no enviar-li també o ser proactius i trucar-los. Aquest és el segon consell que jo volia donar. Sigueu proactius. És a dir, hi ha una oferta, envieu-lo, posa normalment la persona, posa l'email, envieu-li el currículum i penseu una mica, mireu com és aquesta residència o aquest servei d'atenció domiciliària. Mireu la seva web, informeu-vos i una mica adapteu, feu un petit email dient que li envieu el currículum amb el per què us poseu en contacte amb ells, per cridar l'atenció, perquè es fixin en vosaltres. El tercer és no deixis mai de formar-te. Val? És molt important la formació. Ara hi ha moltíssimes formacions, hi ha formacions en tots els sectors, hi ha online, hi ha presencials, però sobretot no oblidis que és molt important seguir-se formant per estar sempre a l'última en el món laboral. I cada vegada que vivim més anys i hem de treballar més anys, és cada vegada més important. Molta sort si busques feina. Avui el treballador social ens ha arribat una consulta que ens pregunta si ens recomana anar a una residència per la seva mare que sigui lliure de subjeccions i com pot saber si és lliure de subjeccions. Comentar-vos que des d'Inforesidències animem que sembla que totes les residències siguin lliures de subjeccions, pensem que és el millor. I sabem que cada vegada es treballa més en aquest sentit a nivell de totes les residències a tota Espanya. De fet, es va fer un pas enrere durant la pandèmia, però bàsicament es va obligar a que la gent no es bellugués de les seves habitacions i llavors doncs, es van haver de tornar a ficar en moltes residències que no tenien cap ganes de fer-ho, subjeccions. Què és una subjecció? Significa que tens la persona, per exemple, sobretot amb persones amb demència que no entenen que no es podien aixecar per anar-se'n, per sortir de l'habitació durant la pandèmia, i els hi posen un cinturó perquè no es puguin bellugar del seu lloc. De fet, des d'Inforesidències vam crear un vídeo explicant aquesta situació, que es diu Doña Beatriz no entiende nada, que el podeu veure en YouTube i on hi expliquem una mica aquesta situació. Què és el que animem nosaltres des d'Inforesidències? Pues busqueu, dintre d'Inforesidències posem si és un centre lliure de subjeccions i si tenen algun certificat que estan posant que existeixen, també ho expliquen, que crec que és força important saber-ho. I què és el que pensem que és molt important? És molt important eliminar les subjeccions, tant físiques com químiques, les farmacològiques, perquè pensem que les subjeccions impliquen, ja sé que en la nostra societat la gent diu no, que no es bellugui, que no, perquè pot caure, però el que s'ha comprovat és que les subjeccions fan que es perdi més el funcionament físic més fàcilment, la funció cognitiva també, i després comencen les pèrdues de continència. I això també té un problema amb la pell. Avui hem parlat de la hidratació, de lo important que és la hidratació amb la pell, però més amb gent gran i que no es mou, és molt important. I llavors, doncs, per això pensem que, a més, hi ha un cert patiment psicològic de la persona afectada. Per això animem sempre a que mireu dintre d'Inforesidències si aquesta residència utilitza o no utilitza subjeccions i quin certificat té.
I hem arribat al final d'Esgrança Gran, encara que Temps de Benestar continua. Moltes gràcies, senyora Anna.
A vosaltres.
Anna Cebrián, directora de màrqueting d'InfoResidències, i ara estic revisant els objectius de principi d'any i veig que necessito 6 mesos més per fer el que vaig dir que faria el mes de gener. Per tant, potser tindré que agafar aquest dia de festa mental i resituar-me.
Pues el juliol t'has de posar objectius nous.
Moltes gràcies, Anna, i fins la setmana que ve.
Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Eixos de felicitat.
Ja estem a Eixos de felicitat. Bon dia, senyora Glòria.
Hola, bon dia.
Glòria Soler, pedagoga, terapeuta gestal. I alguna coseta més, però que ja vam parlar fa el mes de maig sobre el seu taller de la ruta del ser. I avui li demanar que vingués a parlar sobre la teràpia gestal. Perquè n'he sentit molt a parlar, però jo encara exactament no sé què és. I li vaig dir, Glòria, tens que venir un dia a explicar-nos aquí a la tranquil·litat de l'estiu què és això de la teràpia gestal. I em pots explicar, en breus segons, què és? Per centrar el tema als nostres oients, que ara els nostres oients és mes de juliol, estan més relaxats, o no, perquè potser en alguna família hi ha més tensió que no pas a l'època on hi ha col·les. Però què és la teràpia gestal?
Jo no començaré a explicar-te un rotllo filosòfic ni teòric, sinó que t'explicaré una mica com l'entenc jo, com la treballo jo i com m'ha sentat a mi bé i què és el que faig. No? La teràpia gestal és una teràpia amb la que el terapeuta acompanya a la persona. El terapeuta no li diu a la persona el que té que fer. La persona es té que empoderar, té que ser responsable de la seva vida. I el que fa el terapeuta és ajudar-la a responsabilitzar-se amb les coses amb que aquella persona no ha pogut prendre perquè portem creences de quan som petits, projeccions de coses que no podrem, qualsevol cosa que ens lastra. L'únic que fa el terapeuta és anar-li assenyalant a la persona, però no anar quan tu eres petit, no. No ens n'anem al passat, sinó que el passat ve amb les coses que ens estan passant en l'aquí i l'ara. Si jo ara estic parlant amb tu, això és el que està passant. Si parlant amb tu surt qualsevol tema, és aquest tema el que treballarem. I sempre des d'un punt de vista d'ajudar l'altra persona a donar-se en compte què està fent per evitar arribar a determinats llocs on ell vol anar.
Llavors, quina diferència hi ha entre la teràpia gestal i una teràpia tradicional que puguem anar amb un psicòleg, ens assentem a la cadira o al sofà i anem dient la nostra? Quina diferència hi ha? Quin és el diferencial? I per què aquesta marca de teràpia gestal està tan aposentada?
Potser perquè és la teràpia de l'aquí i l'ara, com t'estava explicant abans, no? O sigui, tu vens a teràpia amb una demanda. Sempre tens que tindre una demanda clara de què és el que t'està incomodant o el que vols treballar. I el terapeuta t'acompanya a donar-te en compte de diferents maneres. No és que a mi, per exemple, vaig a dir qualsevol tonteria, a mi és que tot em va malament perquè és que em putegen a la feina, em putegen a casa. A veure, aquí, si tothom et puteja, alguna cosa estàs fent tu per tindre aquesta percepció. Aleshores, es tracta d'esbrinar què estàs posant tu amb tot això per tindre aquesta mirada cap als altres o cap a el que els altres fan i de què no t'estàs responsabilitzant d'alguna cosa que és teva. Que no estic dient que no hi hagi culpables innocents, això no, en absolut. Al contrari, sinó senzillament que totes les coses les podem mirar amb una altra mirada si no anem arrossegant creences que tenim. No, clar, és que, ostres, jo què sé, una creença molt habitual, és que, digue'm en una, qualsevol.
Per exemple, la culpa dels meus fracassos empresarials és degut al meu pare.
Bueno, pues, que tu creguis que la culpa dels fracassos empresarials és degut al teu pare, aleshores aquí el que podríem fer és una conversa entre tu i el teu pare. Això se li diu la cadira calenta, és un exercici de la Gestalt. Ara estic anant molt ràpid, eh? Sí, hi hauria moltes altres coses. Estic sintetitzant coses i aleshores seria parlar tu amb el teu pare sobre aquest tema, per exemple, dir-li tu al teu pare què sents amb què t'està fotent i per què no tens èxit, i que el teu pare et doni la seva opinió o com veu tot això. I ets tu el que està fent el treball, però posant-te en les dues posicions. És sortir del nostre rol habitual. Ai, mira que el que m'està fent el meu pare. I què estàs fent tu perquè el del teu pare t'afecti tant? Què no has deixat anar? Què encara estàs seguint? De què et pots responsabilitzar? Què pots portar a la vida, no?
Perquè la pregunta del millor, Glòria, de quin percentatge de les coses que fem som responsables? Del 100%, del 50%?
De les coses que fem del 100%.
Del 100%.
Del 100%. Totes les decisions que prenem, les prenem nosaltres, no les pren ningú per nosaltres.
Però jo potser tinc una mancança que és degut a que no he estudiat lo suficient, perquè en aquell moment a casa el meu pare em preferia que fes altres coses que no pas estudiar. Llavors el culpable seria el meu pare.
Mira, això podria ser el culpable el teu pare, com tu dius, però jo, per exemple, vaig fer accés a universitat a majors de 25 anys. Mm. Si vols fer les coses, les fas. I no hi ha ningú que sigui el culpable de res. Es tracta...
No diguem culpable, diguem responsable.
Vale. No, tu ets responsable de la teva vida i si alguna cosa no ho fas és perquè has prioritzat una altra cosa. Oi, és que jo no tinc temps per anar allà perquè... No, el que passa que prioritzes anar a un altre lloc. Però el temps és una cosa molt relativa i així amb totes les coses que fem. El que hem de diferenciar és el que realment volem fer i el que són les nostres necessitats del que ens està embrutant el poder satisfer el que sentim, no? Com nosaltres mateixos a vegades anem fent voltes i no tanquem els cercles de les nostres necessitats.
Llavors, com puc descobrir creences que tingui ocultes, que tingui amagades? Perquè tu, com a terapeuta, jo no me'n donaré compte, perquè si són amagades jo no les conec, però tu em pots veure a mi creences, que el Jordi té aquesta creença...
No funciona així la teràpia aquesta. Vale. Jo no et diré, estic veient que tens aquesta creença. Jo t'acompanyaré preguntant-te coses o senyalant-te coses que tu dius o fent-te repetir coses que tu dius que tu mateix te'n donaràs compte.
Però llavors serà la meva creència o una projecció de les teves creences?
Aquí hi ha una cosa molt important a la teràpia Gestalt, que està la ressonància. El terapeuta es deixa sentir també el que li passa al client. El que no he dit des del començament és que és molt important la part física a la teràpia Gestalt. No és una teràpia mental, és una teràpia d'on sents les coses, on les tens en el cos, o sigui, de deixar-se sentir tot el que ens està passant. Mm. I el terapeuta ressona amb això també, amb el seu cos i amb la seva percepció, amb la seva energia. I a vegades, quan algú ens explica alguna cosa, li podem dir, ostres, això que m'estàs explicant a mi em remou. Fer una ressonància d'alguna cosa que ens passi per no anar-nos en el nostre assumpte i poder seguir amb l'assumpte del client.
Llavors, una pregunta. Els que sou terapeutes, abans heu tingut de passar aquest procés d'assimilació i sanació de creences, sentir el que diu el cos, o... aneu amb un curs de l'Institut Gestalt o d'on sigui, no vull fer propaganda, i ara ja puc sanar persones.
A veure, la teràpia Gestalt és 100% experiencial.
Per tant, si no ho has passat, a mi no em pots aconsellar, pregunto.
No és que si no ho hagi passat no et pugui aconsellar, és que si no em veig jo les meves coses, com et puc ajudar tu a acompanyar? Com et puc acompanyar a que tu vegis les teves?
No, sí, això ho accepto.
És impossible, eh? És impossible.
Aquí ja saps que jo estic fent d'advocat del diable.
Sí, és que no es tracta de... Clar que jo me'n puc donar compte d'alguna cosa, però que jo et digui, Jordi, mira't això, no et serveix de res, perquè tu tens que arribar al moment de poder mirar jo, però poder-ho mirar perquè te n'has anat donant compte fent el teu procés de que allò està allà. No serveix de res anticipar coses. Oh, és que això, com no te'n dones compte d'això, tio, mira que evident. No és veritat. No és tan evident. Hi ha moltes coses que jo faig que són evidents per tu i que jo no les puc veure, perquè un terapeuta no és un ser il·luminat, és un ser com els altres, és un ésser idèntic. Vull dir que jo també tinc les meves mancances, tinc els meus punts secs, evidentment, i els accepto, i és que són persones. I el que no es pot és adelantar processos.
Eixos de felicitat. Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Estem amb Glòria Soler, terapeuta, pedagoga. La pregunta de la teràpia gestal, quin és el seu eix principal? Ens has comentat que és l'estar aquí, estar aquí presents. Ens has comentat també que és que assumir la responsabilitat del 100% de les coses que fem. Però al final, quin és l'eix? Per poder diferenciar la teràpia gestal d'altres tipus de recursos, teràpies, o de la teràpia tradicional d'anar al psicòleg, que també entenc que la teràpia gestal també és un recurs que tenen els psicòlegs, que el poden utilitzar o no. Llavors, quin és, per tu, l'eix principal que fa diferenciar gestal de qualsevol altre recurs o teràpia?
Per mi, l'eix principal és que la persona que ve a teràpia no és un pacient, és un client que té unes necessitats, que té un problema que ve a tractar i que ell mateix, acompanyant-lo, acaba resolent.
Llavors, jo recordo que el mes de maig, quan vas vindre, es vas comentar que a part de teràpia gestal havies fet altres coses. Llavors, ens podies explicar quins altres recursos tu utilitzes? Sobretot per dir-li a la gent que no hi ha solament un recurs, a la gent que comença o que ja està en aquest camp del creixement personal, de trobar-se a si mateix, que no solament hi ha un recurs, que hi ha molts recursos, i llavors què va fer decidir per quin recurs realment tu exprimeixes més?
Jo vaig començar com a recurs fent la teràpia gestal i aleshores vaig complementar-ho amb el que és tot l'eneagrama, el SAT de Claudio Naranjo.
Correcte.
Després també amb constel·lacions familiars, també amb meditació budista.
Correcte.
Amb reiki, amb la dansa, amb tot el que és els 5 ritmes, que és una dansa terapèutica d'Estats Units de la Gabrielle Roth, la fundadora. També amb improvisació dintre de la dansa, amb temes de música.
Sí.
Bueno, i anat complementant.
Llavors
perquè
et queden pocs recursos quasi per estudiar?
No, sempre n'hi ha. Això no s'acaba mai.
Llavors,
si vols,
què et fa decidir per un recurs o per un altre?
A mi,
perquè jo tinc la sensació moltes vegades que hi ha un afant per aprendre. Sobretot aquests dos últims anys que hem estat més tancats i hem tingut més possibilitats d'apuntar-nos a cursos. Llavors, què et fa decidir per un recurs o per l'altre? Perquè molta gent em diu, Jordi, és que tu només toques temes de constel·lacions i de respiració connectada. Jo sempre responc el mateix, és que no tinc la sensació que vull fer una altra cosa més. Quan la tingui, ja la faré, però això no es pot transmetre. Què recomanaries? Aquesta gent que comença en aquest camí de connectar-me amb mi mateix?
Jo el que recomano és deixar-s'ho sentir al cos. Sentir que allò realment és el que vols fer. No fer-ho pues, perquè em donarà una titulació, perquè em trobaré amb no sé qui, perquè ho fa el tal que el segueixo. No, això és què representa per mi. Realment m'aporta, em nutreix. És un tema de sentir-ho, de sentir realment la connexió, com tu fas. Si tu no necessites fer una altra cosa, no hi ha cap necessitat de fer-la, és evident.
Però si jo sóc una persona molt bloquejada, llavors com puc sentir una cosa? Si només estic en la ment i em preocupa i tinc ansietat, com em pots demanar que em desbloquegi i que senti el meu cos?
Fent alguna cosa que sigui corporal. Algun tipus de teràpia corporal.
Vale, com quina?
Com, per exemple, la teràpia corporal integrativa.
Ens ho pots explicar perquè persones com jo ho puguem entendre?
Bueno, la teràpia corporal integrativa és una espècie de teràpia que posa el cos com a principal motor de tot el treball que podria ser també amb una vessant gestàltica.
Però, per exemple, un exemple que sigui senzill.
O, mira, és que Si tu vas amb un terapeuta gestal i estàs desconnectat, ell t'ajudarà a connectar amb el teu cos, perquè hi haurà exercicis de respiració, de moviment, de coses que t'ajudaran. Si no vols entrar ja en una teràpia concreta, lo millor, si una persona està tan bloquejada, lo millor és anar a teràpia, explicar la seva necessitat.
Vale.
I a partir de la seva necessitat, el terapeuta l'acompanyarà a que faci el que sigui millor per ell, però que ho faci ell, que ho senti ell, que ho ha de fer. Senzillament, potser et proposarà, t'has donat compte que estàs en aquesta posició, i si proves de canviar la posició dels teus braços o les teves cames, a vegades coses tan senzilles obren portes.
Vale. Llavors és treballar amb el cos.
Treballar amb el cos.
Una pregunta, jo crec que te la vaig preguntar el mes de maig. De petiteta, tu volies ser terapeuta?
No, jo no vaig pensar en ser terapeuta. Te la vaig contestar el mes de maig dient-te que el que jo sentia era la necessitat d'ajudar els altres, però no sabia com fer-ho, i per tant és una cosa que, bueno, que es va quedar allà, no? Jo de petiteta volia ser veterinària.
Tu de petita volies ser veterinària.
Sí.
I fixa't en el que t'has convertit.
Vaig deixar de voler ser veterinària quan van cremar màcit el gos del meu avi.
Wow.
I quan el meu pare em va explicar com estava el gos, no el vaig poder anar a veure, sí. I ja vaig veure que jo no tenia cos per fer això, de petiteta, no sé quants anys tindria.
Sí, 8,
però
10 anys, sí.
Allò va ser com dir, no, aquest no és el meu camí. El meu camí no és la sanació del cos físic.
I amb el canvi que tu has fet amb la teva vida, deixant-ho tot radicalment i dedicar-te a teràpies i a fer tallers, la teràpia gestal t'ha ajudat?
Ha sigut el motor, la base. Ha sigut l'eix pel que després jo he derivat a fer altres coses.
Per tant, m'estàs dient que la teràpia gestal és una mica, entre cometes o sense cometes, un invent revolucionari que pot fer que el món canviï radicalment, si tots es connectem amb nosaltres mateixos.
Jo crec que no hi ha un invent revolucionari en si, que la teràpia gestal serveix com poden servir altres coses, tot depèn de la persona, però sí que és una manera d'acompanyar les persones a poder-se empoderar d'elles mateixes i a ser responsables de la seva pròpia vida. I quan nosaltres som responsables de la nostra pròpia vida i ens estimem a nosaltres mateixos, aleshores estem oberts a poder ajudar els altres i a ser feliços.
Jo encara que tinc apuntat aquí amb les meves notes que ens vas comentar que tu ets 90% feliç, i deixes un 10%, entre 7-8% de moments d'infelicitat. Potser no de desgràcia, però tu vas apostar... Jo tinc el meu 90% de felicitat. Llavors, una d'aquestes bases és fer o haver fet la teràpia gestal, que t'ha provocat una sèrie de canvis. Amb ajudes d'altres recursos i, sobretot, amb la teva actitud. Però la teva actitud entenc que ve fonamentada per un canvi més profund.
Jo diria que jo... he tingut una actitud de voler ser feliç tota la meva vida, però que sí que al moment de connectar-me a mi mateixa i donar-me en compte de totes les traves que jo mateixa posava per poder ser feliç, o sigui, de les voltes que feia com el hàmster a dintre de la roda aquella, no? I bueno, i que encara, ja t'ho dic, no sóc 100% feliç, tinc moments d'infelicitat,
no,
i pot ser profunda.
M'estic mirant amb el Jordi Carretero, nostre tècnic de so, 90%, ja tens molta feina adelantada. Per almenys per mi, tens molta feina avançada. No sé el Jordi en quin percentatge està, però que és un percentatge alt, eh? Però 90% és molt, eh?
Jo no ho sento així. Jo no ho sento així. Suposo que va a caràcters, també, no? Hi ha maneres de fer. O a maneres de sentir la vida. Jo sempre he vist el got mig ple. N'hi ha gent que el veu mig buit, no? Això també depèn molt de la manera de ser, del caràcter que tinguem cada un de nosaltres.
I realment és el 90% o t'estàs autoenganyant? El Jordi ens està mirant a veure com respondràs, eh?
Jo no tinc una màquina a calcular a dintre meu de poder saber si sóc feliç al 90% o no, però sí que tinc la sensació de que la meva percepció durant el dia és de benestar, d'estar a gust. I per mi això és la felicitat.
Per tant, tenim aquí el plató, potser podíem fer un anunci en xarxes socials, una persona que està al 90% del dia, del temps, està feliç, està en plenitud.
Sí, i això pot ser que un dia sigui un 95 i un altre dia sigui un percentatge més baix. Vull dir, no, no hi ha, és que jo t'ho dic com... Ai, pues sí, jo sento que sí, que majoritàriament sóc feliç a la meva vida.
Vale. Això ho comentem mig en broma, mig en sèrio, perquè és important que l'oient defineixi quin tipus de felicitat vol, si vol ser feliç, si no vol ser feliç, què és el que m'aporta aquesta vida i què és el que vull fer, però que no genera, com tu has dit, ens ho has repetit més d'una vegada, que no ens generem l'obligació de ser feliç. És un estat que si el tenim perfecte i si no el tenim també perfecte, perquè si no ens estressem per ser feliços i al final aconseguim l'efecte rebote, igual que quan comencem la dieta. Vull dir, ens aprimem molt i després tornem una altra vegada al mateix joc d'abans.
Sí, perquè ser feliç és deixar-te tranquil·la tu mateix. Per mi, jo sóc molt feliç quan em deixo tranquil·la, quan deixo de tindria que... No tinc que fer res. No he fet no sé què. Pues si no ho he fet, per què preocupar-me? Si ja no puc tornar enrere i fer-ho. Al final es tracta de... Bueno, això s'ho diuen els budistes d'una manera molt clara, no? Diuen la preocupació, per què? O sigui, si tu una cosa no l'has fet, per què preocupar-te si ja no la pots fer? No? És així. I si una cosa encara no l'has fet, per què preocupar-te si encara no és el moment de fer-la? O sigui, viu el present. I al final, la teràpia gestal, la vida, és viure el present. I hi ha moltes eines que ens connecten amb això. Amb viure el que tenim ara, no el que ens agradaria o el que vam deixar. Quan estem al passat o al futur, estem perduts. Quan estem ara, encara que sigui cuinant, la senyora, la noia, l'home, que estan ara preparant un plat... Si estan 100% amb el que estan fent, estan preparant aquest plat amb carinyo, pensant-lo a gust que se'l menjaran ells, les seves famílies, estan aquí i a l'ara i estan en felicitat completa. És que no necessitem res més per ser feliços que fer les coses. Estan presents amb el que fem.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Molt bona tarda, diumenge. El fet de que cada persona és un món no és cap secret. L'ésser humà està format per diverses dimensions: la ment, el cos i l'esperit. Cada individu decideix la dedicació a cada part. I la seva decisió estarà presa segons el seu entorn, els seus interessos, les seves necessitats d'autorealització i el camí que ha pres al llarg de la seva vida. El llibre que vull presentar en aquest context és El mundo de Sofía, que està escrit per l'autor Justin Garden. En aquesta novel·la es presenta un autor inicialment desconegut que crea per una noia, la Sofía, que està a punt de complir els seus 15 anys. Una guia de la història de la filosofia, de manera que cada episodi històric, amb els seus autors corresponents, faci a la Sofía reflexionar, interioritzar el seu pensament i es faci preguntes sobre ella mateixa, sobre el seu entorn i desenvolupi una visió global i crítica del món més enllà de casa seva, de l'escola i el camí que realitza amb la seva amiga de casa a l'escola i de l'escola a casa. El món de Sofía és un exemple de com un mateix fet pot ser vist des d'innumerables formes diferents segons es plantegi. Tot i que en el llibre els ulls amb els quals es veu el món és més ben definit segons el context històric, ja sigui des de Sòcrates fins a Freud, passant per les corrents cristianes de l'època medieval i de la Il·lustració, crec que és fàcilment extrapolable aquesta idea en el món en el qual vivim. Cert que tots estem vivint en el mateix context històric, però no és menys cert que vivim en una època globalitzada i de sobreinformació. Si volem saber qualsevol concepte, no tenim res més que agafar el nostre mòbil i cercar el que volem segons els nostres interessos. I d'aquestes recerques ens quedarem amb allò que millor s'adequa a la nostra persona. Ara bé, quelcom hem d'aprendre és que la visió del nostre veí no és ni millor ni pitjor que la nostra i hem de saber respectar-la. Dit això, m'acomiado desitjant-vos Que sigueu molt i molt feliços i a gaudir de l'estiu.
Tornem a estar aquí amb Glòria Soler, pedagoga, terapeuta gestal. I ara que ja estem acabant, quines conclusions es podries donar sobre el tema de la teràpia gestal?
Jo el que et diria és que si vols experimentar la teràpia gestal, ho facis portant algo que realment vulguis canviar de la teva vida, que sigui important per tu, que sigui una cosa que realment vulguis treballar, com el que aniries al psicòleg o alguna cosa. I aleshores, experimentis. Si et funciona, fantàstic, però dona't un temps per experimentar. Perquè a vegades també el que volem són solucions molt ràpides. I les solucions molt ràpides no existeixen. Tot requereix el seu procés. I al final, la vida i la felicitat estan al camí, no en el resultat.
Pues moltes gràcies, Glòria. Glòria Soler, terapeuta, pedagoga, moltes gràcies per estar amb nosaltres i per donar-nos aquesta lliçó sobre teràpia gestal.
Moltes gràcies a vosaltres, de lliçó res, només són comentaris, i moltes gràcies a tots els oients de Ràdio Estel.
Moltes gràcies, Glòria. I ara, abans d'acabar, Eugènia Sobrino es té preparat un llibre molt especial.
El llibre que recomanaré aquesta setmana és El lluitador de la pau interior, de la Milka Kostovic. La Milka és una gran practicant d'arts marcials. Va fer estudis d'economia i es va especialitzar en mercadotècnia i economia ambiental. A dia d'avui treballa en un editorial. El llibre en qüestió parla d'aconseguir el benestar, la pau, la calma, la tranquil·litat interior mitjançant la pràctica de les arts marcials, on cadascuna d'elles aporten una filosofia en el seu rerefons. Es relaten fins a 77 raons per a la pràctica marcial, on cada raó és un microrelat on podràs treballar la respiració conscient, el poder del moment present, desenvolupar la concentració, l'enfortiment de l'esperit, tècniques d'autocontrol, interioritzar l'harmonia, reforçar la força física i mental i maneres d'enderrocar sentiments d'odi, ressentiment, enveja, ira i tots aquests pensaments que ens autosabotegen el dia a dia. I és que estar bé i en calma a nivell intern fa que tota aquesta calma reflecteixi en el nostre entorn. Hem de fer callar els nostres fantasmes interns per ajudar-nos a aconseguir el nostre benestar. Mitjançant la filosofia de vida que tenen les arts marcials, se'ns permet treure una guia per arribar a allò que coneixem com a l'estat. Dit això, us animo a cercar alguna pràctica que no només us afavoriria mentalment, sinó que també us dona molts beneficis a nivell físic. Doncs oblidem de que tot està connectat. Així doncs, a ser feliços i amb salut.
Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David, David Morral. Que acabin de passar un bon cap de setmana. Bona tarda. Que aprofiti i, sobretot, compta amb el cotxe.